segur que tots coneixeu bé aquesta música, és la que dona pas al programa Lletra Ferits, un programa que fèiem i que reprenem, a més, avui Anna Marina i jo en part. I ho fèiem mitjançant un experiment tecnològic, ara veurem si mos va bé o no. Marina, me sents?
Sí, te sent perfecte, Àngels.
I de nosaltres també te sentim, així que això ha anat bé.
Perfecte.
A més de poder fer el programa amb una qualitat de so bastant bona, na Marina i jo mos podem veure un poc, que sempre és com a més agradable que si no et veus, no?
Totalment.
Bé, Marina, com tothom estàs confinada, no, Bàrbara?
Sí. Sí, me toca estar a casa, per sort la feina també m'ho permet, perquè puc seguir teletreballant, però sí, confinada.
Per això aquest dia és més que mai, a part de la feina, cercar moltes coses per passar el temps, per passar l'estona, sobretot aquelles persones que no poden sortir gens. Jo som a la ràdio i encara surto una mica cada dia, sí. Però hi ha gent que du molts de dies sense sortir de casa i així ha de ser. I llegir crec que és una bona manera de sobreviure tot això, no?
Clar, això la veritat és que m'està salvant molt, perquè la veritat a la meva feina duc confinada des del primer dia, des del dia 13 de març, ja anant per la tercera setmana, i sí, la lectura la veritat és que ha salvat bastant. Jo crec que dins el que cap la gent que té aquest tipus de hobbies estan una mica salvats.
Clar que sí, ja tenim una manera més de dedicar el temps. Per això, quan em varen parlar, tu em vas dir que t'agradaria que fossin llibres que se poguessin trobar també en format, a més d'en paper, en format e-book, perquè si algú de qui ens escolta li fa ganes llegir-los, bé, els atenguin bons de trobar, perquè les llibreries estan tancades, però tampoc no cal fer feina de més als repartidors, així que ara sí que els podem llegir en format digital. Si vols, primerament, podíem fer algunes consideracions prèvies, no? En aquests quatre títols que ens has escollit, i és perquè dos d'aquests, a més, són gratuïts, vull dir que no s'ha de pagar res. Quina opinió tens tu sobre això de que les editorials regalin llibres, que se faci de forma gratuïta, vull dir, és positiu per animar que la gent llegeixi, o d'altra banda podria ser que devaluàs també la cultura, per fet de fer-ho gratuït, precisament?
Clar, i jo aquí xerro una mica ficada dins el sector, perquè jo també estic a una editorial. Clar, totes mos ha agafat una mica en bralles, com aquell que diu, perquè tothom s'ho veia venir, però tampoc no pensàvem que, això que estés tot tan a prop, que tot se tanqués tan immediatament, i clar, realment no estàvem preparats. Jo tenia un llibre preparat que ha sortit en mi de confinament, mai ha sortit de magatzem, i bé, aquestes coses. Així que molt ràpid mos hem hagut de reinventar, perquè també això ha demostrat que les editorials no som res si no tenim les llibreries obertes, perquè això demostra un món on només existís Amazon, el que seria, és un món totalment depriment. I clar, s'han hagut d'inventar aquestes coses. Jo crec que va haver aquí una errada a nivell de sistema, que ja els primers dies se varen voler cremar, com a, des de la meva opinió, tots els cartutxos. Del primer dia ja hi havia 1.000 presentacions anunciades, 1.400 iniciatives, i clar, i al final s'ha acabat convertint a veure qui la fa més grossa. I jo crec de la mateixa manera, a veure que un mitjan digitals també han regalat coses. Doncs, per exemple, Movistar ha regalat durant un mes això de Movistar Lite, però sempre hi ha un punt de guany aquí. Tu te subscrius i ells confien que hi haurà un tant per cent de persones que no pensaran a donar-se de baixa, i bueno, i ells després, sí, ja hauran fidelitzat una clientela. En el cas dels e-books, jo considero que això no passa. No. I aquí jo crec que tenim dos problemes. Un, el que tu deies, crec que devaluar la cultura totalment, perquè dona a entendre una altra vegada això, que la cultura és cara, que la cultura s'ha de regalar. Més tenint en compte que ara mateix els e-books són l'única manera de sobreviure per qualsevol editorial, perquè és l'únic que se pot moure durant aquest mes. I per una banda això, i per una banda que ja hi ha una devaluació molt gran de lo que és un llibre en format digital.
Pel que fa als preus, clar, a l'hora de comprar un e-book no són tampoc especialment barats si els comparam amb un llibre normal. Què trobes? O què es deu que precisament no siguin més barats si són digitals?
Clar, en aquí anava una mica que el tema de la pirateria de llibres ha començat des que el llibre digital com s'ha estandarditzat una mica més. I clar, aquí passen dues coses. Una, aquesta creença de que un e-book és massa car, perquè la gent jo crec que ho percep com si fos un PDF i que tu te fiques dins una tablet o qualsevol cosa. Però clar, jo el que intento explicar, i que consti que jo sempre defensaré un llibre en paper, però també són coses que s'han de tenir en compte. Que tu un e-book l'única cosa que t'estalvies és el fet d'imprimir el llibre. Totes les altres coses, perquè tu el puguis llegir en format e-book, s'ha hagut de traduir, s'ha hagut de corregir, s'han hagut de pagar uns drets d'autor. A més, encara que no ho paresqui, la conversió d'un llibre en format normal a format e-book té un preu, o sigui, hi ha gent que se dediquen a això, no l'has d'imprimir, però sí que has de pagar uns OPs perquè se convertesqui en format e-book i tu el puguis llegir còmodament en un lector. Després hi ha canals de distribució que més s'ha de tenir en compte, que com encara no està tan estandarditzat el mercat, hi ha menys competència i, per tant, el tant per cent dels distribuïdors són molt més alt que se queden per un llibre en paper, i després l'IVA de llibres en paper és d'un 4%, però dels e-books no. Dels e-books és un IVA d'un 21% com la resta de coses. Clar, això són coses que s'han de tenir en compte, que els editors també els agradaria tenir-ho més econòmic, però has de treure.
I pirateria n'hi ha molta? Vull dir, és un problema important?
Sí, la veritat és que sí. Clar, jo crec que una vegada m'han fet un comentari i crec que és la cosa més adient per fer entendre això. Així com li demanaries a una persona que se descarregui il·legalment un PDF, se fiqui dins una d'aquestes pàgines, se descarregui i se fiqui l'e-book gratuït allà, aquesta persona mai entraria a una llibreria i se ficaria un llibre dins el bolso sense pagar, perquè per ell això és robar. Descarregar-se sense pagar aquell e-book, això no ho concep com robar. Clar, jo crec que és una mica això, que encara hi ha poca consciència, bueno, igual que ha passat amb el contingut audiovisual, que amb Netflix i tot això s'han posat molt les piles del que és pirateria i què no.
Sí, fa falta una passa més que en el format audiovisual ja s'ha feta i en el camp de llibres encara no. Bé, hem parlat de totes aquestes coses, a banda d'introduir-nos ja en recomanacions literàries, ara, si vols, bé, has triat quatre llibres, no? Quatre llibres diferents,
sí.
Tots tenen en comú que tots són e-books, que tots se poden trobar en format e-book, i dos dels quals són gratuïts. Ja ens aniràs explicant de mica també d'un per un com les característiques de cada un, i si vols, escoltam primer d'aquests àudios que hem preparat i després parlant del llibre. I anem.
Perfecte.
Aquest deu ser el lloc de Maggie O'Farrell. Aquest deu ser el lloc és una novel·la enlluernadora i íntima sobre el pes del passat i de les renúncies i sobre qui som i en qui ens convertim quan busquem el nostre lloc al món. I donem per un primer títol aquest cap vespre de divendres. Aquest deu ser el lloc. Començant per la trama, de què tracta?
Ui, no te sent molt bé.
Me sents ara?
Perdona.
Me sents?
Ara sí, ara sí.
Te demanava per la trama. Conta-mos una mica de què tracta aquest deu ser el lloc.
Sí, aquest deu ser el lloc. Primer s'ha de tenir en compte que volia que hi hagués un volum gruixat d'aquest programa fossin editorials independents, com sempre, i clar, el seu catàleg d'e-books són bastant reduïts. I de que tenien l'altre editorial, més Maggie O'Farrell, ja en varen xerrar aquí per Visc, Visc i Visc, I aquesta és la seva sisena novel·la, però és la novel·la com que se la va donar a conèixer aquí, perquè és una novel·la molt ambiciosa per el que fa a la forma. Perquè a priori explica la història d'una parella, del Daniel Sullivan i la Claudette Wells, que ella és una antiga com actriu de cinema que decideix anar-se'n a Irlanda, oblidar-se de tot. Va molt sobre això, tant aquesta parella, el tema de l'amor, com també el tema de la pèrdua, perquè un dia en Daniel escolta a la ràdio informació sobre una dona que havia deixat anys enrere i això reactiva tota una sèrie de relats, però a més això, dic que és una novel·la molt ambiciosa perquè la novel·la va variant tota l'estona de veus, per tant, de perspectives, des de personatges principals a personatges a priori més secundaris, perquè acaben creant com una unió, com en tema de temps, hi ha molt de salts també temporals com en tema de llocs. Això a priori, sobretot una novel·la, té unes 400 pàgines llargues, és difícil de mantenir, crec que ella ho fa molt bé i va ser una novel·la que ja et dic, ella ja havia fet coses, de fet s'havien traduït coses aquí, però aquesta va ser la primera novel·la que la crítica se la va començar a prendre seriosament.
Tens raó que havíem parlat de Visc, 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 però per si algú no recorda sobre l'autora, què ens pots contar d'ella, de Namagi O'Farrell?
Sí, Namagi O'Farrell és una escritora irlandesa, precisament, i això és una de les... Bueno, jo diria que aquí és de les autores que ja s'han consolidat, d'aquestes que vas esperant que tregui nova novel·la. Ara tren nova novel·la en anglès, així que segurament, bueno, la tardor estarà més traduïda. O menys havia de ser, segurament ja. Sí, ja serà cap a l'any que ve, perquè ara tothom està com reprogramant les coses, però això és una autora molt, molt especial a l'hora d'escriure. Jo crec que la seva gran habilitat són els personatges. Aconseguir sempre crear personatges com a molt vívids, te'ls fa conèixer molt bé. Crec que té una manera molt especial d'escriure que te fa viure molt la història d'aquests personatges.
Per tant, del tot recomanable.
Molt, molt.
Tu d'aquest llibre en concret, què en destacaries? Si, no sé si m'haguessis de vendre o si m'haguessis de recomanar com a amiga.
Clar, jo crec que ara pel confinament té la part bona, que també duia llibres més curts, però té la part bona que és llarg. Sí. Que estan confinats, que no se'n mos acabi amb un cap vespre. Però a més crec que és una autora que per tots aquells que l'hagin llegida serà això, com tornar a casa seva, i per tots aquells que encara no s'hagin estrenat amb la Namagi O'Farrell hauran trobat ja una autora per seguir, perquè qualsevol cosa que llegeixes seu se te queda, és una autora que fa històries molt inoblidables, i en aquest cas té la mestria aquesta de lligar-ho molt bé, que ja és el que fan Visc, Visc i Visc, que són com petites històries, si recordem, autobiogràfiques, però que ella aconsegueix lligar d'una manera que després copsa molt com un tot.
Per tant, no la poden perdre de vista, i introduir-nos no. en el seu món. Anem per un segon títol, una altra proposta. Sofia Petrovna és el relat fictici de la Gran Purga de Lídia Txukovskaya. Un veritable aprenentatge sobre la vida i les seves desraons. Una paràbola alhora ingrata i insuperable. És a dir, una peça literària de primer ordre. O com sol dir-se, un test que ens mostra l'altra cara de la veritat, aquesta que moltes vegades inventam nosaltres mateixos per no perdre tota l'esperança. I aquesta és la segona recomanació per avui. Ens trobàvem davant una novel·la històrica.
Sí, al final té com a més tints psicològics, sí, però sí que, òbviament, el context històric hi juga un paper importantíssim en aquesta novel·la. Aquest és un dels e-books que deia que eren gratuïts. Sí. Quan vaig estar mirant propostes editorials, vaig veure que Rata Natura, que en aquest cas és qui la publica, tenia un parell d'e-books en... gratuïts. I vaig veure aquest, que ja és un llibre que m'haig llegit fa uns quants anys, i vaig pensar que això és un llibre molt interessant des del punt de vista de relat històric. No el recomanaria a ningú que cerqués un relat alegre,
ja,
perquè precisament no ho és, perquè explica la història de na Sofia, que és una mecanògrafa d'una important editorial de Leningrad, i tant ella com el seu fill són molt, molt partidaris del règim. A priori no hi ha aquest tipus de problema. En Col ja, de fet, està en un moment és un al·lot jove, és un enginyer d'èxit, és molt, molt fidel en un partit, però estem en els anys 30 i comença l'any com els anys com a de la Gran Púria, en què tot el que és el partit soviètic se torna com a molt... molt dirien com quasi esquizofrènic, que comença a cercar enemics de l'estat per totes bandes, i en Kolia, el seu fill, pues, és empresonat. I comença aquí tota una sèrie, jo el comparo molt amb el procés de Kafka, perquè comença aquí tot un seguit per part de sa mare, com Madre Coraje, d'anar administrativament per un munt d'institucions intentant saber de què s'acusen el seu fill, on se l'han enduit, i bueno, tenia unes quantes respostes. És un relat una mica desalentador per això, clar, perquè veus l'arbitrari que és les detencions, i després això, la desesperançador que és aquest viatge d'aquesta dona anant per tot, fent cua durant dies i dies perquè ningú li doni respostes de on és en Kolia i per què se l'han enduit.
Clar, clar, no sé, fa veure la injustícia, i això a vegades sí, desespera, és així. I sobre l'escriptora?
Clar, ella, aquest llibre el va escriure res, els mateixos anys. L'escriu poc després d'un moment en què està ambientada aquesta història.
Va ser testimoni,
i ella
per
no,
tant.
No, exacte, sí. I no va ser que li passés amb el seu fill, però també va tenir persones implicades en aquest tipus de detencions, i per tant, això que és un relat molt generacional, això estava, no era una cosa que li hagués passat a ella com ui, mira quina cosa més rara que li ha passat, sinó volia evidenciar que això passava molt. I de fet, que li interessi aquest tema, hi ha una altra novel·la que jo m'agrada molt, que és de Milan Kundera, que és la seva primera novel·la, que seu La broma, i precisament xerra de lo mateix, un estudiant que escriu un dia una nota en broma i és detingut i se l'endú en un gulag, i això, aquest tipus de detencions tan arbitràries.
Molt bé, una bona recomanació, el tenim en e-book. Aquest llibre és un llibre, és un llibre extens o no? Quines característiques té?
No és molt llarg, jo crec que devia tenir unes 200 pàgines. No era un llibre molt, molt llarg de llegir. No sé si aquí ho trobaré, que tinc les xuletes, 192 pàgines.
Molt bé, idò també, sí, també va bé pel confinament. anem a per una tercera proposta, val? A veure de què parlarem ara. Dins el darrer blau, Carme Riera. A estones vetlava d'aturat, d'altres, trepitjant tan fluix com sabia, passejava per davant el mur que envoltava el jardí sense perdre de vista la porta que aviat hauria d'obrir-se. Amb insistència minuciosa repassava el motiu que l'havia duit fins allà i dins el bessó de la nit el mantenia despert i vigilant, pendent només del senyal esperat. Intentava posar tot l'esment del món en cadascuna de les contrasenyes que el capità Andreas Hartz li havia donat gairebé fa un any i que des de llavors duia ben impreses en el full primer de la memòria, perquè arribat el moment tot s'acomplís, sense mancar-hi una peça petita. Segur com estava que allò que succeïa a Hartz per força hauria de repetir-se a la seva persona, tenia el convenciment que aviat seria cridat i els seus mèrits apreciats en la mesura exacta del seu valor. I el que hem sentit precisament és l'inici d'aquest llibre, és l'inici de dins el darrer blau de na Carme Riera. Per què ens has triat aquest llibre?
Aquest llibre el vaig una mica arriscar perquè vulguis o no ja té 26 anys aquest llibre i probablement també és un llibre importantíssim a la literatura catalana i molta gent ja se l'haurà llegit. Però vaig veure que dels e-books que regalava Edicions 62 hi havia aquest llibre i crec que és una bona oportunitat per qui encara no s'hi hagi, no s'hi hagi acostat, ja que el tenim en obert, de fer-li una lectura. A més, aquest sí que és un llibre una mica més gruixat i crec que, sobretot aquí a Mallorca, és un llibre bàsic perquè és un període històric, tant la crema del Call de Palma com després la conversió de tots aquests jueus que sobreviuen i el moment posterior que segueixen, tot i haver-se convertit i que se'ls anomena com xuetes, tot aquest moment que segueix una contínua repressió, que és un moment que ens explica dins el darrer blau Carme Riera, que és aquest intent de fugir d'uns escriptors jueus que en un final són apressats. I això crec que és una novel·la, bueno, personalment és que m'agrada molt, però que crec que és una novel·la molt, molt important per entendre la història d'on venim.
I tant, jo crec que també l'he llegit i verdaderament també el recomanaria a qualsevol persona. Jo amb aquest primer fragment que hem llegit ja em poden destacar el llenguatge, vull dir que té un llenguatge molt acurat i que cada paraula està on ha d'estar, vull dir que se passa sí. Hagut de llegir jo per la pròpia manera de manejar el llenguatge en aquesta novel·la de Carme Riera.
Totalment, crec que va fer dins lo maltractat que està molt treballat el gènere històric, de que s'associa molt amb bestsellers, amb llibres poc documentats. Aquest, en canvi, està molt ben muntat, tant a nivell de forma ficcional com això, ella li va dedicar molt d'anys a documentar-se, se va mirar molt bé el manual d'en Coromines per no posar cap paraula que no se conegués en aquella època, que crec que va fer una tasca de, bueno, d'entenir com a mallorquina quina importància tenia aquell moment i fins i tot ara bueno, també va suscitar molta crítica, tant per una banda de per fi s'ha fet justícia com per l'altra, molta gent que la va criticar molt i jo crec que ell era conscient d'aquest pes que duia a les esquenes i com no faré una cosa fàcilment desmuntable sinó faré una cosa sòlida.
I tant. Què en penses de na Carme Riera com a escritora? Perquè l'obra jo, no sé, jo n'he llegit uns quants i és com una mica irregular, no? Té com a llibres molt apassionants i altres que sí. Jo no m'han aconseguit, no sé, com a de lectura més lleugera, no sé si dir-ho així o no.
Totalment.
Coincideixes?
No, és que crec que, no sé, coincides 100%, perquè a més és un autor que en un final vaig dir, mira, dins el darrer blau m'ha agradat molt.
Sí.
Coses que vaig intentar llegir després, això ho vaig trobar més a l'alçada d'un bestseller del montón i vaig dir, mos quedarem amb el darrer blau, que m'ho va agradar molt. Sí. I la veritat és que no he tornat a intentar massa cosa.
Mm-hmm.
Bé, en tot però cas, sí, totalment, és una autora molt irregular.
En tot cas, aquesta el recomanam. Oh. És un bon llibre.
Moltíssim, perquè a més això...
És una oportunitat de llegir un clàssic.
Mescla això de lo que tu dius, un clàssic ja molt important de la literatura catalana, amb molt bona documentació, i després això que la novel·la és com una novel·la coral i va ficant molt de personatges, moltes veus... Uh-huh. I jo crec que bueno, és una de les novel·les més importants ara mateix de, així històriques.
Uh-huh. I de, ja anem per una quarta recomanació, la darrera, que també és un clàssic. L'escoltam. Stefan Zweig, carta d'una desconeguda. Només vull parlar-te a tu, dir-te tot per primera vegada. Has de saber tots els detalls de la meva vida, que sempre ha estat la teva i de la qual mai no n'has sabut res. Però no coneixeràs el meu secret fins que no sigui morta, quan ja no estaràs obligat a donar-me cap resposta. Quan això que ara em fas tremir amb un calfreds tan forts sigui realment la fi. Si hagués de continuar vivint, estriparia la carta i callaria com sempre he callat. Però si arribes a tenir-la a les mans, sabràs que una morta t'hi explica la seva vida. Una vida que va ser teva des del primer minut conscient fins al darrer. I com deia, un clàssic, el que hem sentit també és, és un fragment, precisament, d'aquesta carta d'una desconeguda, que també s'ha de llegir. A més, aquest és per llegir-lo, quan feim maratons de sèries, aquest sí que mos seguim al sofà una hora baixa i el podem acabar, no?
Per això deia que aquest sí que era la trampa.
Bé, aquest és per llegir amb un parell d'horetes, però certament és un llibre fantàstic. Per què t'agrada aquesta carta d'una desconeguda?
Clar, jo crec que aquí ja s'ha vist bastant en aquest programa que a Stefan Zweig m'agrada molt.
Sí, n'ha xerrat moltes vegades, a veure.
I vaig veure que aquesta estava en e-book, també està en e-book darrer que s'ha publicat a Quaderns Crema, però no l'havia llegit i vaig dir, mira, prefereix que quedar-me amb una aposta segura. Qualsevol opció de les novel·les curtes de Stefan Zweig, que és bona opció. Aquí vàrem recomanar el de Mendeleev de los libros, crec que també vàrem xerrar de novel·la d'escacs, me sona. Això sempre fa novel·les molt curtes, com deies tu, se poden llegir d'una seguda, aquest de fet ara miraré però té 92 pàgines, o sigui, és molt curt, però és un autor que escriu molt bé, que té un estil això molt depurat, a l'hora de fer novel·les curtes també, feta la llei, feta la trampa, has d'estar molt segur d'on poses totes les coses. I això precisament és el que m'agrada d'aquestes novel·les tan curtes, que crec que comparteixen amb el conte, que has de manejar molt bé tots els fils perquè tot te quedi ben quadrat. I és una novel·leta molt, no sé, que és d'aquestes delicioses que te les llegiries en una vegada i una altra. Perquè, a més, explica aquesta història de dos desconeguts. En el final tenim aquesta carta d'una desconeguda que no li arribam a posar nom ni li arribam a posar rostre, que li envia aquesta carta, tot el llibre és aquesta carta, en aquest escriptor també anònim. I crec que això, tot i que no mos farà companyia durant tot el confinament, crec que sí que és un llibre que mos pot fer molt bé aquesta funció d'evasió, encara que només sigui durant unes hores, però les complirà.
Sí, sí, sí. I tant. I de molt bones recomanacions les d'avui. A banda que va, també te volia demanar una altra cosa, que és que possiblement hi ha gent que no ha llegit mai un e-book i amb això no hi havíem pensat. Vull dir que n'hi ha de llibres de paper de tota la vida. I encara no s'han familiaritzat amb aquest format. Com recomanaries llegir un e-book a través d'una tauleta o ordenador? Han de tenir un aparell i un dispositiu a propòsit? Què els diries a aquesta gent que encara no saben manejar-se en tota aquesta tecnologia?
Clar, l'e-book, mira, jo ara ja tenc e-book, que feia, no havia tingut mai, sempre havia dit no. Ara per la feina sí que entenc, perquè sí que era veritat que a l'hora de llegir una tablet o de llegir un ordenador, el problema que tenim és que el tipus de llum que produeixen aquest dispositiu no són els millors per la vista, si has d'estar molta estona. En canvi, dispositius, apostos i readers per llegir aquest tipus de llibre digital, ja n'hi ha que tenen llum incorporada per si tu vols llegir de vespre, però no fan mal perquè no tenen llum. I per tant és molt més còmode de llegir. Clar, per la gent que... arguments a favor de la gent, no meus, perquè jo prefereixo llegir en paper, però clar, tens la part bona de que dins una cosa que és molt petita i no pesa, hi pots tenir allà 1.000, 2.000 llibres que a casa teva t'ocuparien molt de lloc. Mm. I després de conèixer, que és les oportunitats que ens està brindant ara, ara no podem anar a comprar llibres en paper, bueno, sí, tenim l'oportunitat de llegir-los així. I després també altres coses que jo fins que no vaig fer feina a la llibreria no em vaig ser tan conscient, que l'e-book és un format molt adequat per gent més major, per gent que té dificultats de visió, perquè tu pots fer la lletra molt més gran, clar, molt més còmode. Quiero veure que hi ha molt de llibres que presenten aquest problema de venir gent, és que no hi veig, no veig les lletres, i fins i tot la majoria d'e-books ja duen un format per dislèxics. O sigui, que estan molt preparats per aquestes coses.
Mm-hmm. Molt bé. I d'apuntar amb els arguments positius. Marina, res, divendres que ve no, perquè és divendres sant i no serem a la ràdio, però l'altre divendres sí que continuarem amb més recomanacions. I res, que vagin bé aquests dies i...
Igualment.
I anant fent. Una abraçada.
Sí, llegiu molt.
Això mateix.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu. Adéu.